Me he quedado sin dinero, se jodió mi relación. Me ha crecido el pelo, el de la barba no. Quedan huevos y un pedazo de turrón, media parte de un limón, mi puta cuenta en cero, la deuda en el buzón. Las colillas se desbordan por el cenicero. Tengo media puta vida puesta en Wallapop. Las persianas de mi casa son un coladero por el que entran sin permiso, encendiendo el puto piso los rayos de sol. Y borracho por el suelo, es domingo y son las dos. Voy por la mitad de enero y ya la cuesta es un frontón. Tocará escalar, me temo. La desidia siempre cobra por dos.
Aquest dissabte 19 de juny tindrà lloc el concert que posarà el punt final a la gira de la Buena Suerte del músic reusenc Rafa Olmo, més conegut artísticament com el Cantante del Greco, anteriorment també amb Doble Rombo, un bon amic d'aquesta casa que avui ens ve a parlar d'aquesta gira, d'aquesta cluenda, d'aquesta gira de tres concerts. Un concert que farà a casa per tancar una gira que ja s'ha presentat a Madrid i a Barcelona. Ha estat i continua sent un any molt complex per al sector musical i per la cultura en general, però el nostre protagonista d'avui no ha dubtat en reinventar-se per donar forma durant aquests últims mesos a aquest nou projecte musical que presenta amb el seu primer disc en solitari, autoeditat, i que, com diem, aquest dissabte estarà en directe al Teatre de l'Orfeó Reusenc a les 8 del vespre. Rafa Olmo, què tal?
Doncs molt content de tornar aquí. La veritat, això sempre em porta bons records. A més, és un lloc super guai perquè el primer que feu és dir-me que toqui. I això sí, sí, perquè de vegades et fiques dins d'una entrevista i ja no saps com van les coses. Això, i comences, quan comences amb una cançó, tot va millor.
Aquí, sempre que podem, doncs ens agrada que els músics ens vingueu a tocar en directe, i a més, si recordes, aquell vídeo,
sí,
tan xulo que vam gravar.
El Cantante del Greco va ser, a més.
El Cantante del Greco, sí. amb el Pol, amb el Doble Pol. Rombo.
Sí.
Fa un piló d'anys ja d'això.
Ja fa 5 o 6, no?
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Doncs sempre un motiu agradable conversar amb el Rafa i parlar dels seus projectes, perquè ara anirem amb aquesta gira de la Buena Suerte, però recordo que l'última visita que ens vas fer també coincidia amb una presentació del disc anterior amb Doble Rombo,
sí,
no? A Reus, crec, sí, sí. A lo Submarino.
Sí, si no, amb un munt de companys i col·laboradors que venien, sí, al concert. I va ser l'últim concert que vam fer a Reus, en aquella ocasió. I no res, ara repetim amb una altra proposta d'espectacle diferent i bé, molt content, la veritat.
Això es diu La Gira de la Buena Suerte. Aquí doncs també hi ha elements que defineixen el nom d'aquesta gira, com tenim aquí el gat xinès que t'acompanya en aquesta gira, i també que té molt a veure amb aquest projecte, amb el nom de la gira, i ara en parlarem. Però d'entrada, Rafa, ho dèiem, un any molt complex pel sector musical que obliga doncs, a canviar tots els plantejaments, a canviar de rumb i a reinventar-te directament. Mm-hmm. Veníem de parlar de la gravació d'un disc amb una multinacional, ja estàveu treballant fins i tot, crec, amb el segon disc amb un productor com Nigel Walker, que doncs, no el descobrirem ara, no? Productor, sí, de bandes que són referència per vosaltres. I de cop i volta doncs, tot s'atura, també doncs, això doncs, et crea aquesta obligació de reinventar-te.
Sí, això, o bueno, esperar que tot passi i tal, però la inactivitat no va estar mai a la meva llista i vaig preferir tornar a tocar de la manera que fos, al preu que fos, perquè ja no em podia quedar més a casa. A mi la pandèmia em va passar per sobre d'una manera que jo estava acostumat a tocar des de que tenia 18 anys, no havia parat de tocar els escenaris, i de qualsevol manera, en qualsevol, lo de Doble Rombo va ser un caramel, però clar, que jo allà on el que vaig realment descobrir va ser que sóc un animal d'escenari, no tant d'estudi ni res, no, de tot això que té a veure, sembla avui, no, l'artista musical avui en dia, no, té moltes facetes, no, i em vaig adonar que no, que realment jo era un animal de local d'assaig i d'escenari, purament. I bueno, per això vaig sortir al carrer a tocar, perquè ho necessitava, o sigui, ja era una cosa mental.
S'atura, doncs, tot el tema de Doble Rombo i amb això de la pandèmia, doncs, com dius, surts al carrer, et converteixes en home orquestra,
sí,
eh?
Sí,
guitarra,
sí.
I tots els elements que conformen aquestes actuacions al carrer, i a partir d'allà comences a donar-li forma a tot el que és aquest projecte que s'acaba definint amb aquest disc, amb aquest primer disc en solitari.
Sí, al final el disc va sortir perquè vaig començar a fer un tipus de cançó ja encaminada a la formació d'una orquestra amb bombo, harmònica, pandereta i la guitarra. I no res, tot això va... Vaig estar uns mesos tocant les cançons de Doble Rombo, les cançons noves i així, i quan ja tenia una pila de cançons noves que considerava que estaven acabades, doncs vaig entrar a l'estudi. Vaig gravar un disc perquè també volia que la gent que em comprés música al carrer s'emportés un record, o sigui, un disc del que acabàvem de veure, perquè s'estaven emportant un disc del que has dit abans, d'una multinacional, d'una banda de rock and roll en elèctric. No tenia gaire a veure, no, amb el que estava fent. I no res, i em va semblar bé. Al principi el disc no tenia cap mena d'intenció, realment era simplement gravar aquestes cançons i llançar-les al carrer. El que passa que un cop més tot em va sobrepassar i jo, quan vaig fer la tirada de les còpies, vaig dir, uf, són masses còpies, dic, no pot ser, això ho he d'avisar per xarxes i que la gent almenys ho compri i m'ajudi a pal·liar el gasto, no? I al final he hagut de fer fins i tot una segona edició, o sigui que realment em vaig emportar, i bé, no només una segona edició, sinó que m'ha portat de gira, quan vaig veure la quantitat d'enviaments. O sigui, la gira realment surt perquè vaig veure que tenia, encara hi havia molta gent fora, que a part de Doble Rombos em seguien com el cantante del Greco, i vaig veure, dic, hòstia, he hecho 30 envios a Madrid, com he d'anar, no? Si hi ha 30 persones que m'han comprat el disc, i a Barcelona igual, no? I dic, és una bona manera de sortir i tornar a prendre contacte amb aquest escenari, que també ho trobava a faltar.
Una de les premisses d'aquest projecte i d'aquest disc autoeditat precisament era això, sortir-te del circuit habitual, que és ara publicar-ho a totes les xarxes socials, per totes les plataformes digitals, i tu el que volies era tenir un disc en format físic que recopilés aquest moment, aquest instant de la teva carrera artística, no?
Sí, correcte. També això ja ho vaig avisar a xarxes. Com t'he dit abans, només ho vaig publicar a xarxes socials perquè em semblava que eren masses còpies per poder-les vendre, i vaig explicar en el seu moment, quan va sortir, que no el publicaria gratis a internet ni res d'això. Fa poc, quan es va acabar la primera edició, vaig treure un single en agraïment a tota la gent que l'havia comprat, perquè tenia tots els noms de la gent, com tenia la llista d'enviaments. Hi ha molta gent anònima que l'ha comprat al carrer o a diferents punts, bars d'amics i coses que arreus, que hi tendes de roba i tal. I bé, hi surten tots els noms que he pogut recopilar, i volia fer aquest homenatge, no? De la forma de que els mecenes, aquests anònims, m'han ajudat a no només a recuperar la inversió, sinó poder fins i tot guanyar per la següent gravació.
Tot i trencat completament amb el concepte de banda que tenies en l'etapa anterior amb Doble Rombo, tampoc parties de zero, ja parties d'un públic diguem-ne fidel, no? que ja, doncs, coneix el que ets capaç de fer, bàsicament.
Sí, i ha estat guai perquè he estat treballant molt la tècnica de la guitarra, sobretot aprendre a tocar la percussió amb els peus i portar un ritme així tan correcte i tan a sobre, no? I és a dir, feu un bon espectacle també ha sorprès, perquè jo sempre era el frontman, no? el predicador, mm-hmm. el que estava delante, no? I la meva figura com a guitarrista era, evidentment, era secundària, no? I era una mica més maestro de ceremonia, no? Hacia dónde va el show? Que ara realment sí que la gent comença a veure uns detalls que abans no veia, no? Com a músic, i sobretot he estat, el que repeteixo, he estat estudiant molt, o sigui, m'he ficat en el món del blues, del folk, del rock, a l'arrel directament, amb un professor que és Demian Domínguez, que és un bluesman super, super conegut, i m'ha estat ajudant sobretot a entendre la guitarra com un instrument no només de 6 cordes, sinó que és capaç de fer diverses línies rítmiques, baixos i solos, no? Inclús. I no res, molt content, la veritat, perquè ha pujat tot el... A nivell musical, tot ha pujat un esglaó més, les lletres segueixen estan curades, com sempre, però bueno, veig que hi ha un pell d'any o més i estic content, la veritat.
L'espectacle que podrem veure aquest dissabte i que ja has presentat a Madrid i a Barcelona, doncs precisament és traslladar a pèl tot el que feies al carrer, bàsicament.
Amb la diferència d'un feedback, perquè al carrer tens una idea, més o menys, del que està passant a fora. A més, jo que porto gafes de sol, ulleres de sol, gafes de sol. Ho veig,
gafes de rock, no?
Gafes de rock, para verte mejor, no? O burning, no? Doncs clar, veig totes les reaccions, no? Però la veritat és que no m'havia... Realment vaig pujar el primer cop quan vaig plantejar la gira, em feia molta por perquè no sabia realment què em podia passar a una sala portant tot això. A més, no és exactament el que faig al carrer, sinó que s'ha pensat realment per una situació concreta. A més, sempre que arribo als escenaris, també he volgut fer aquesta gira per volia demostrar que l'espectacle no només es podia fer al carrer, que també, sinó que es podia fer a una sala de concerts tan mítica com és Siroco a Madrid, un Ateneu com és l'Espai 30 de la Sagrera a Barcelona, i a Reus volia fer un teatre. És a dir, que la música també s'ha de vestir, o sigui, l'espectacle sol ja funciona ell mateix, el que sí que és veritat que moltes vegades, depenent del lloc on toco, arreglo algunes coses unes altres, no?
Al final, el que dius, no? L'espectacle doncs està també, a banda del que és que et veurem sol a l'escenari com a home orquestra, també l'has treballat, vull dir que hi ha un discurs també, sí, al darrere, també suposo que en el feedback amb el públic, en la interacció, a l'hora d'explicar, de donar un ritme, no, a l'espectacle, també, sí, hi ha un treball.
Sí, els comentaris, sobretot els comentaris generals quan acaben els concerts, són que ha estat molt amè, que no semblava una persona sola a l'escenari. El tema de la percussió ajuda moltíssim. També tenia clar que no volia ser el típic cantautor de guitarra i tal, perquè, bueno, està bé, però no m'agrada... Prefereixo que se m'associï amb un home orquestra que amb un cantautor, no? Perquè la meva situació al carrer, per exemple, era més de trobador, per això temes com el Pont del Diable, que escoltarem... Sí. Són més d'un caire potser més popular, menys intimista, més perquè em sembla que era el correcte en una situació com la que estava vivint, no? Així, ambientar la banda sonora d'un carrer, per mi és això, no? I bé, i això, i els comentaris són aquests, són canvis de discursos i un nou so, en definitiva.
Això del so que dius que, doncs, aquest any també, doncs, t'has dedicat a treballar en aquest sentit, a estudiar molta música, fins i tot ja no vas amb la guitarra acústica típica, mm-hmm, amb la que et podíem veure, per exemple, quan venies a la, sí, ràdio, no? Suposo que també et fa explorar i obrir-te nous camins. Ja deixes clar que comences a defugir de certes etiquetes, no? que acompanyaven al grup, a Doble Rombo en aquest cas. Tampoc t'agrada l'etiqueta de cantautor i cada vegada, doncs, explores cap a més vies musicals, com per exemple pot ser el blues.
Sí, la veritat, a veure, no em vull tancar res a nivell de que la música... Les arrels són molt marcades i molt profundes, diguem, però són molt aïllades. I llavors, també jo crec que per una persona que fa música així sola, és complicat entrar en un terreny així. Llavors, sí que m'agrada estudiar-ho perquè realment... És que això, no sé, és una idea que sempre em vaga pel cap, que és, si tu comences a estudiar la guitarra o la concepció de la música, posem-nos avui mateix, al 2021, tens un segle darrere d'influències i sí, hi ha una evolució, però és amb el pas dels anys, de 100 anys quasi, que es va creant. Clar, si tu intentes aprendre o intentar expressar amb la concepció de so de... si tens al cap a Nirvana, si tens els Beatles al cap, si tens a Pink Floyd i si tens els Bluesman. Vull dir, tot això està a un clic ara mateix, però separat en èpoques són molts anys. Llavors, començar a expressar amb totes aquestes idees, vagament, flotant pel cap i sense cap referència, al final que... tens, diguem que és impossible tenir un caràcter perquè està tot... hi ha un mar molt gran. Llavors començant sota, cavallo, rei, as, ja, mica en mica, diguem que prenent fonaments i a poc és una bona manera de construir, i el camí te l'escolls tu. Però sí que és veritat que el blues, per exemple, no, té tres acords, sempre s'ha dit. Doncs clar, però quantes coses poden fer? Doncs aquí, per mi, aquest és el principi, no? Més que acords o no sé.
Dintre del que és aquesta exploració, si vols, també parlem de les cançons, Rafa, perquè són fruit d'un moment vital també molt, molt concret, molt determinat, i aquí suposo que a l'hora d'escriure doncs, també t'influeix la situació que hem viscut i que estaves vivint tu personalment.
Sí, clar. Clar, era un moment... Bé, hi ha moltes cançons que anaven pel següent disc de Doble Rombo, que ja estava des de que vaig acabar el primer... Ja les vaig escriure pensant en el segon, com pot ser Niña de Triana, Robocop, 43.205, es diu la cançó en realitat. I bé, són temes que ja estaven plantejats per anar cap allà. Però m'agradaven molt i vaig dir, això és ara o mai, i els vaig gravar. I la més recent és Puto Enero, que és la que, com si fos una mena de premonició de tot el que havia de passar. Enero i en marzo nos llegó la guillotina.
Perquè això està escrit al gener, just abans de la... Sí. No és una llicència poètica, sinó que realment tu ho expliques al gener i, com dius, al cap d'un parell de mesos ens trobem amb aquesta odissea que encara estem a dia d'avui vivint, no? Parlem dels concerts, Rafa, perquè... la Gira de la Buena Suerte ja s'ha presentat a Barcelona i a Madrid, com deies. Els tres espais no són casuals, els que has triat.
No, o sigui, està tot escollit d'aquesta manera perquè, sobretot això, perquè volia demostrar que hi va haver molt de rebuig o la gent em va preguntar, tio, què estàs fent tocant al carrer? No? Que després de tot allò, de tocar davant de 14.000 persones, la Warner, els 40, ningú ho entenia perquè... Bé, imagino que tothom ja des de fa anys, no, la indústria musical ha desviat tant el que és l'art i la passió i tot això amb una mena d'èxit a nivell professional que no té absolutament res a veure, no? La passió que pots tenir per la música amb lo bé o lo malament que et vagi. I bé, jo creia que la meva obra, si no estava viva, pues estava morta. I cada cop tinc més clar que el que passa darrere d'un telèfon cada cop és més la realitat, però no és la realitat que a mi m'agrada. Llavors, no, aquí no acabo de quadrar, no? I també és veritat que d'alguna manera també s'ha oxigenat el públic perquè segons quines visions tampoc són... És a dir, si ara jo estic en una altra etapa o jo considero que la meva música ha d'anar cap a una altra banda, evidentment, jo sóc el primer, no? O sigui, vull dir, s'ha de respectar. I això, i de cara al tema de que la gent no entenia tot això que estava passant. Si jo no hagués fet tot el que he estat fent al carrer, no hagués sortit un disc. i no hagués sortit aquesta gira, o sigui, tot va anar, o sigui, realment la veritat és que surt una gira, o sigui, surt un disc perquè toco el carrer i hi ha una gira perquè vaig treure un disc que s'ha venut i he dit, bueno, pues anem a presentar-lo perquè tinc gent allà i puc girar. No he fet més això que dius, que està intencionat, aquests tres llocs, perquè tampoc volia ficar-me en una gira d'aquestes de presentació, volia tocar per la gent que ja tenia i fer aquesta espècie de regal, perquè en realitat el que em ve de gust, ara com has dit, que estic amb la Dobro i amb un altre tipus de so, perquè em ve de gust tornar a seguir estudiant, de fet ja estic estudiant en sons nous i coses noves, i el que em ve de gust és donar el següent pas, no? O sigui, passar d'aquesta etapa d'home orquestra, diguem-li d'alguna manera, per seguir explorant i obrint nous horitzons.
El que queda clar és que marcarà molt, no? Evidentment tots els passos que anem donant i tot l'aprenentatge marcarà molt la teva evolució, no? El que podies pensar tu fa dos anys no té res a veure amb el que passarà una vegada acabis aquest concert de final de gira i ja et centris en el pròxim projecte. Evidentment tot el camí d'aquest últim any hi tindrà molt a veure.
Sí, totalment. A més, sembla sempre que quan s'acaben les gires és com descans i precisament ja tinc reservada tota la setmana. O sigui, acabo un dissabte i el dilluns, de dilluns a diumenge, estaré tots els dies al carrer ja preparant, bé, noves idees que he anat tenint, perquè a nivell rítmic, a la percussió, clar, ja no puc sortir a l'escenari a jugar-me-la, a dir, bueno, a veure si esto me sale o no me sale. No, vull començar a provar totes les idees noves i ja tinc moltes ganes, des de que va començar la gira fins a dia d'avui, això estem parlant ja fa quasi un mes, no he trepitjat el carrer i quasi bé no he assajat, perquè vull que tot surti tal i com està. Això sí, va portar moltíssim assaig i moltíssima història. I ara vull tornar a reiniciar tot aquest procés, no? Per mi la gira realment és descansar.
Uh-huh. Parlem del gat xinès que t'acompanya, sí. Perquè sí. A les fotos que anunciarem l'entrevista i també en el vídeo que podreu veure al llarg del dia d'avui de l'actuació que ens oferirà el Rafa, i en el cartell també dels concerts i té una història al darrere, aquest,
sí,
aquest
hi ha una història. Saps? El pitjor de tot és que m'ho he acabat creient, o sigui, l'altre dia vaig anar a TAC 12, em sembla que s'emet avui, i se'm va oblidar el gat, però, i va ser un desastre, i no vaig portar
ni el
pedal de bombo, no vaig poder tocar amb el bombo, va ser un desastre, i cada cop això jo crec que m'està tocant més el cervell perquè ja em condiciona. I la història d'aquest gat va ser que estava tocant un dia al carrer i un senyor va venir amb una moneda molt brillant, de 50 cèntims, i la va llançar a la funda i em va dir, esta moneda te va dar suerte. Bé, jo no sé ben bé quina moneda era, però quan va acabar em va cridar l'atenció una que estava supernova, brillant, com si fos d'or, de 50 cèntims d'un país que no sé quin és. I bé, va anar molt bé el dia. El dia següent vaig agafar aquella mateixa moneda, la vaig deixar a la funda un altre cop i em va anar molt bé el dia. Vaig dir, això ha de funcionar, serà veritat. Al final, després de molts dies, ja la moneda va començar a perdre brillo, no? I vaig dir, al final la perdré i hauré perdut aquesta història. I llavors amb la moneda em vaig comprar el gat, que també és daurat i brillant. I no res, com que l'esperit de la moneda queda guardada aquí al gat. I no res, també va ser una història perquè la gent entengués, no? que allà a la funda era on havien de ficar la pasta, no? Sí, i sí. També el gat d'aquesta manera atreu a tot això. També, d'una altra banda, vaig escollir i m'he quedat com a referent al gat i s'ha quedat i tal, perquè és un complement super kitsch, d'alguna manera, i em sembla que té molt a veure amb el meu discurs, amb el meu tipus de cançó, d'una visió una mica més crua i més, diguem, no tan bucòlica, romantitzada, no? O perfecta de la societat, sinó que realment un gat així, amb aquestes... També podia haver agafat un gat més bonic, no? Mm-hmm. No, és així. I això és així perquè, bueno, ve d'on ve, ja té les seves taques, les seves herides de guerra, no?
Sí.
Ja, i no sé, em crida l'atenció i també crec que és un... I també és un bon company de viatge. He estat sempre acostumat a portar més gent al costat meu i almenys sí. Mira, el gat m'ajuda.
Fa que no estiguis tan sol a l'escenari. Suposo que també el podrem veure al concert.
Sempre està allà.
Escolta, encara queda algunes entrades, Rafa, pel concert de l'Orfeó Reusenc d'aquest dissabte, no?
Sí, encara estan disponibles. La gent pot entrar a la web de l'Orfeó o a les meves xarxes socials i allà ho veuran, que encara poden comprar-les.
Doncs aquest dissabte a les 8 del vespre l'Orfeó Reusenc, el Rafa Olmo, el cantante del Greco, presentant aquestes cançons del seu primer disc en solitari, suposo que recuperant també alguna de l'etapa anterior amb Doble Rombo, també aquest punt de punt i final d'una etapa i l'inici ja immediat d'una altra etapa musical en la teva carrera. Rafa, no sé si vols afegir res més.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè, bueno, al final també que la gent s'enteri del que vas fent és important, no?, per anar sumant públic i mica en mica ser més. Res més, espais dedicats a la música s'agraeixen i sobretot això, que seguiu fent tocar al principi, perquè això és un detonant d'una bona entrevista.
Doncs a Rafa Olmo, el cantante del Greco, aquest dissabte 19 de juny a l'Orfeó Reusenc a les 8 del vespre, i per acabar avui, com dèiem, doncs, ell ha vingut amb el Dobro, que és un dels nous companys de viatge en aquesta etapa musical, i ens tocarà el Puente del Diablo, una de les cançons també incloses en aquest disc. Rafa, com sempre, un plaer, que vagi molt bé dissabte i tornem a parlar ben aviat. Una abraçada.
Moltes gràcies.
En el río Francolí hay una maldición. El demonio nunca pierde y no va a ser esta la ocasión. Antes de Robert Johnson, de Paganini, Fausto, Napoleón, antes incluso de la palabra del Señor, se hacía grande Roma. De sucursal pusieron a Tarragona, pero el agua por aquí nunca fluyó. Decidieron construir un puente para llevar del río la corriente, pero una y otra vez se derrumbó. Así empezaba la historia del cambio alma por gloria, y al demonio invocó el emperador. En el río Francolí hay una maldición. El demonio nunca pierde y no va a ser esta la ocasión. Un trato, es un trato. Así, el tiempo de Augusto, para el tiempo puente a vuestro gusto. Quiero una cosa nada más, el alma de la primera persona que beba el agua que llegue a Tarragona me pertenecerá. Y así cerraron el trato, el demonio en tan solo un rato hizo el puente realidad. Y en lo que dura un susurro, amorraron al puente un burro. Llévate este alma, Satanás. En el río Francolí hay una maldición. El demonio nunca pierde y no va a ser esta la ocasión. Un trato, es un trato. Así nació el refrán tan sabio, sabe más por viejo que por diablo. Al habla Satanás, ¿de qué te va a servir un puente? Si el río seco y le doy muerte, y cuando me apetezca se desbordará. En el río Francolí hay una maldición. En el río Francolí hay una maldición. En el río Francolí hay una maldición. El demonio nunca pierde y no va a ser esta la ocasión. Porque un trato es un trato. Trato, es un trato. En el río Franco. Francolí, hay una maldición en el río Francolí, hay una maldición en el río Francolí, hay una maldición, el demonio nunca pierde y no va a ser esta la ocasión.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.